La taula de l'Evangeli.
Hola, amics, amigues de la taula de l'Evangeli. Com va? Com anem? Un diumenge més ens retrobem amb vostès en aquest programa de Ràdio Estel en el que comentem la litúrgia dominical. Avui som el diumenge 29 de durant l'any. Són els nostres tertulians, mossèn Joan Fenosa i en Xavier Francino. Anem a presentar-los i a saludar-los. Mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino al Principat d'Andorra. Bon dia, mossèn Joan.
Bon dia a tots.
Gràcies per ser aquí. I Xavier Francino, també col·laborador d'aquest programa de fa temps, és notari a la Seu d'Urgell. Bon dia, Xavier.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí. Dit això, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge que comentem, que som el 29 de durant l'any, com hem dit, és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 53.
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu servidor. Quan haurà donat la vida per expiar les culpes, veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima, ara veu la llum. El just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres, després de prendre damunt seu les culpes d'ells.
Un fragment del famós càntic del servent sofrent i gloriós, que té per tema quelcom simple i paradoxal. La salvació arriba a través del sofriment. Per això és considerat inaudit i inenarrable. Teniu la paraula, tertulians.
Mossèn, comenci.
Comença tu. Millor, comenci vostè.
El sofriment forma part de la vida. Hi ha una dita que diu que el dolor és inevitable, però el patiment és opcional. És a dir, el sofriment forma part de la vida i una altra cosa és el que tu després en fas amb això, com l'entomes, si en treus profit o només et lamentes. Igual que el foc trempa el ferro, el dolor forma part del creixement de la persona, ens atansa Jesús. El dolor, les dificultats, les renúncies, tot això ens ajuda a ordenar les prioritats i a decidir què és important i el que no ho és. I això és el que ens diu el passatge. Gràcies al sofriment de la seva ànima, ara veu la llum. El sofriment ens atansa a Jesús, el sofriment ens dona la llum i ens obre la finestra amb aquest futur. Educar els fills, els alumnes, en l'hedonisme, en el plaer, la satisfacció, com a prioritats vitals, en definitiva, porta poca qualitat humana, egoisme i, en definitiva, frustració. És a dir, aquest és el món de la faràndula, que tot ha de ser meravellós, tenen una vida meravellosa, uns vacances meravelloses. Si l'aspiració que tens és que tot sigui meravellós, això no té límit, no hi arribaràs mai i, per tant, estaràs en una frustració permanent perquè mai arribaràs a una satisfacció plena d'aquest desig que no té límit. I després, al final, quan arriben realment les dificultats, és que no ja estàs entrenat, no saps què fer-ni, te superen.
No saps com gestionar-ho. Aquest és el problema. Per això pensava en la gent jove, quan he pensat en això, jo també, quan he preparat una mica, he pensat en la gent jove. Perquè això sigui veritat, el que diu Isaïes, necessitem la fe. Sense la idea de que hi ha un ésser superior que ens estima i que està al costat nostre. Això és Jesús ja, eh? Sembla que Isaïes ja veu el servent sofrent del Divendres Sant, de la vida interior, de la pregària, del trobament en l'altre. Per això la gent jove, sigui ara últimament a la meva parròquia, hi ha uns quants joves que venen, joves de 20, 22, 23, no molts, però 4 o 5 hi venen cada diumenge. Això vol dir que hi ha gent jove que torna una miqueta a veure que Déu el necessita, que en la litúrgia, el trobament en Déu, va des de la litúrgia fins a la família, els de casa, i també amb el sentit de que han fet una opció per la fe. Si no hi ha fe, aquesta lectura té molt poc sentit. Per tant, la idea és aquesta. El servent sofrent, aquestes penes que tenim, ens fan créixer o ens fan apartar. Perquè hi ha canalla que té por al sofriment. I el jovent...
Sí, és que tot l'entorn t'hi porta, perquè estem, se'ns ha introduït en un... o ens hem introduït en un ambient en el que tot ha de tenir remei, l'Estat ens ha de resoldre tots els problemes, i, per tant, si tu estàs en un entorn en què estàs tan protegit de tot que no pots tenir dificultats, és a dir, avui en dia a un alumne no li pots posar un zero.
Ja, un 4.
O sigui, no el pots suspendre, no ha assolit.
Un 4, o sigui, a secundària, sí, un 4.
Aleshores, quina necessitat, què és el que et fa pensar en que hi hagi un ésser superior, en que hi hagi una realitat per sobre de tot això? No, realment, res no et porta a pensar que pots necessitar a Jesús, que el sofriment és algo positiu. No, això és una cosa que està completament allunyada de tot l'entorn.
Depèn de les famílies.
Ah, no, és clar.
Entens? Sí, sí. I depèn també de l'entorn en el qual es desenvolupa. Per exemple, no sé, els col·legis religiosos, el sofriment hi és, o sigui, si en parli a la classe de religió. En canvi, vull dir, els entorns més laics o laicistes, llavors no, el sofriment no té sentit.
És difícil en qualsevol cas, perquè per molt que... Depèn de les famílies, aviam, jo ho dic per experiència meva, és difícil de fer entendre els fills als que, lògicament, i és natural, has donat tota la protecció que has pogut, els has donat totes les facilitats, tot el, de fer-los entendre que tot això no ho poden donar per sentat, perquè avui hi és i demà no, i el dia que no hi sigui, hauran de tenir estris i hauran de tenir recursos per posar les coses a puesto. Si tu només veus un objecte i no veus res més, la dimensió d'aquell objecte, tu no pots saber quina és. Tu la dimensió de l'objecte la pots conèixer per referència a un altre que tens apamat. Aleshores, si tu no has vist res més que això, és difícil de ser conscient de la relativitat d'aquella situació que tu tens.
Ja, però la vida ens porta cops, eh?
Ah, no,
i a vegades a l'adolescència ja tenen... Mira, nosaltres tenim la tira de canalla que té depressió. O sigui,
ah, bueno, esclar,
però... La tira,
perquè no hi ha recursos, humans per dimensionar les dificultats i per mirar més enllà de les dificultats. Aquest és el tema, és a dir, la depressió, aviam, suposo que els psicòlegs...
Diran que
estic dient barbaritats i el que vulguis, però, en definitiva, la depressió es produeix quan tu et veus desbordat per una situació i en la que no tens estris per superar-ho. Esclar, si tu ja has apartat la fe, estàs sol, estàs desarmat davant d'aquelles dificultats.
Però hi ha algú, ells, la referència que tenen en aquesta canalleta és el pare i la mare. Llavors el pare i la mare, quan els falla això, perquè els falla moltes vegades per separacions i coses d'aquestes, llavors es troben completament sols i no saben gestionar. Mira, jo ara començo un dia d'aquestos. Vale, només és això. O sigui, comencen dos nens, un de 14 i un de 13 que no s'han batejat. I començaran la catequesi perquè han volgut ells. Un ve de Sri Lanka, fill d'un andorrà, i ell li ha sortit al cap de voler-se batejar. I un altre que és de família cristiana però que no l'hem batejat. Comencem ara. Per tant, hi ha canalleta de que la fe quan busca la Bíblia o alguna cosa d'aquestes. Vale.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem ara escoltant la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 4.
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses. Ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l'hora, l'auxili que necessitem.
Amb aquests versets iniciem el tema de Jesucrist com a gran sacerdot veritable i mitjancer únic entre Déu i els homes. Gràcies a Jesús ens podem mantenir ferms en la fe, perquè ell és algú proper a nosaltres. Això com ho traslladem, Olivia? Com ho experimentem?
El primer que tot, la paraula clau d'aquesta segona lectura és compassió. Déu es compadeix de nosaltres si nosaltres tenim una resposta. És sempre el mateix. Ell ens crida, però a vegades ens fem el sort. I a vegades no trobem el camí perquè això sigui una realitat. Però què ens diu Pau? Que siguem ferms en la fe. No ens diu que tinguem la certesa de la fe. La fe no és una certesa. La fe és un picapedra cada dia per treballar la nostra espiritualitat. No hi ha fe si no hi ha una espiritualitat interior. Espiritualitat vull dir no cal que regim tot el dia, sinó l'espiritualitat vol dir que tinguem la sensibilitat de que poder Déu compte en el més comú i més senzill. Per això ens diu que siguem ferms en la fe. Ja sé jo que hi ha gent gran que això ho té clar, que són de pedra picada, gent gran, no molt gran, a 40, 50 anys. Jo en tinc alguna feligresa que ve cada dia a missa, aquestes nou convertides o converses, que són de pedra picada i que elles no els mourà res. Per què? Perquè a darrere hi ha aquesta revelació que han descobert elles en la seva intimitat. Per tant, la fe és quelcom imprescindible perquè estiguem ferms en Jesús, perquè confiem en Jesús. En definitiva, és una qüestió de confiança. És com el capellà o el metge o el que sigui. Si no tens confiança en la persona, es perd tot. Per tant, confiança en el Crist vol dir que creiem que ha ressuscitat. Perdona, que he sigut una mica llarg, eh?
I alhora és un passatge reconfortant, és un missatge d'esperança. Jesús coneix les nostres dificultats, el nostre patiment, les nostres febleses, les nostres faltes. Ho coneix perquè diu, en tot menys el pecat, ell també ho ha compartit, ell també ho ha patit. I això vol dir que sempre hi ha esperança de reconciliació, és a dir, Déu sempre té la mà estesa i ho dona per sentat que ens equivoquem, que la llavor del mal també la tenim dins nostre i que a vegades això fructifica i que ocasionem dolor, però si tens fe sempre hi ha, la mà estesa de la reconciliació. I això ha de donar molta confiança, tranquil·litat, esperança de que al final sempre hi ha la possibilitat de recuperar, de retrobar la relació amb Jesús.
És això, l'acolliment. Que l'Església és una de les coses més importants que hauríem de tenir. Es compadeix de nosaltres, però també ens acull. I aquest acolliment és la pastoral de les parròquies i dels bisbats. És el trobar, no és cap cosa que sigui una gran infraestructura, és simplement la simplicitat de que com bé, o sigui, tant si algú sàpiga ser receptiu. Siguin d'on vinguin i siguin com siguin. Aquesta és la missió de l'Església, la gran missió de ser compassius amb els que pateixen, amb els que estan sols, amb la caneta que està desorientada, amb les famílies que es trenquen, etc. Per això d'aquí és el dia a dia, és el picapedra de treballar per l'altre, d'acollir, de ser humils, perquè a vegades, si jo estic en un grup de lo que són diferents religions per la UNESCO I ells creuen que l'Església Catòlica és la prepotent, la forta. Clar, en Andorra som els únics que som històrics. Llavors creuen que l'Església Catòlica és la que domina i vol dominar, i no és veritat. O sigui, el que és l'Església, el que té de fer i el que diu el mateix Evangeli és que té d'acollir. Sí, I llavors serà l'auxili, El Crist serà l'auxili per les necessitats, i nosaltres, que som tan pecadors com els altres, tindrem l'ocasió d'acollir-los.
L'Evangeli ens presenta sovint situacions diferents des de perspectives, o sigui, situacions semblants des de perspectives diferents. I això es relaciona amb el passatge de l'Evangeli en què un demanava a un que li devia diners que els hi perdonés, aquest se compadeix d'ell, les hi perdona, i quan surt aquest que li acaben de perdonar els diners, troba un que li deu diners amb ell i l'agafa pel coll i l'escanya fins que li pague. És a dir, Jesús ens estén la mà, Jesús sempre està disposat al perdó, a l'acolliment, i nosaltres. Això ens interpel·la, és a dir, no pot ser cristià demanar a Jesús perdó per les teves culpes i després no pagar amb la mateixa moneda els... ho diu el Pare Nostre, perdonar les nostres culpes, però no es quede allí. Així com nosaltres perdonem els nostres deutors. És a dir, d'acord, Jesús ens estén la mà i Jesús ens ofereix sempre el perdó. Però això ens interpel·la que nosaltres hem de fer el mateix.
Clar.
Com a església, com a grup de fe, com a persones que ens sentim compromeses. Però això aquí ja és el compromís de la gent que en gastem. Però el problema està aquí. Donem exemple o no donem exemple? És que estem dintre l'Església perquè això sigui visible. Aquesta és la força que tindria de tenir, o que van tenir aquells primers cristians, i que Pau era tan agosarat que pensava que tot es podia fer i es podia conquerir. Però clar, el cristianisme quan comença a surar fortament? Al segle IV. Per tant, que pensem que això d'aquí és, ara estem en moments baixos a l'Església, que tenim de donar esqueixó, donar testimoni i que siguin visibles dintre d'aquesta societat.
Sí. Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús cridà als seus deixebles i els digué: ja sabeu que en totes les nacions els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així. Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el fill de l'home que no ha vingut a fer-se servir sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.
Els apòstols es veu que entenen de manera purament temporal el messianisme de Jesús. Amb les seves paraules, els dos fills de Zebedeu cerquen honor i poder. Això ja ve de temps, tertulians?
Sí.
Anem a veure quin missatge tenen per a nosaltres aquests versets.
És una escena molt humana. I molt actual, no, molt, molt eterna. És a dir, això és, ha estat i serà sempre. Tots busquem l'èxit, figurar socialment, fer-nos veure, estar a prop dels poderosos, gaudir de les avantatges de tot aquest estatus i d'aquesta prosperitat. I que ha allunyat hasta això de l'ensenyament de Jesús, que s'atansa als pobres, protegeix els febles, renega dels poderosos. Cada cop que donem cops de colze per pujar, sovint muntant a coll dels altres, cada cop que neguem algú que li correspon, que ens creiem per sobre dels altres, hauríem de llegir aquest passatge. Hi ha tota la Bíblia, l'Evangeli especialment, te va donant pistes, te va donant guies, a vegades més difícils de copsar, però és que això és com un argument d'una pel·lícula absolutament actual.
Sí, clarament, clarament.
El text que a l'Església es llegirà, no l'hem llegit aquí perquè sempre fem la versió breu, però sí. El context perfectament és el que esteu dient, sí. Els dos fills de Zebedeu.
Bueno, a més, sigui el trepà, això és algo això bàsic.
Això és molt comú, no?
A l'Església mateix.
A l'Església mateix.
No busquem tant.
Sí,
tu ho has dit, Joan, i jo també.
Bueno, la proximitat al poder i què freqüent ha estat i quin mal, quant mal ha fet a l'Església.
Això també comença el segle IV. Sí. És el mateix, comença ja. Quan l'Església comença a tenir el poder polític, llavors és quan comença tot aquesta... S'acaba la puresa d'aquells 4 segles primers de persecució. I avui hi ho tenim igual. O sigui, dintre de l'Església també hi ha gent que vol pujar. Hi ha gent que això d'aquí és una cosa que no els importa, perquè l'important és el servei. Però hi ha gent que sí, però això hi té bé de tot, perquè l'Església és plural. I en diferents pensaments i maneres de veure, i en diferents tendències, no sé, vull dir, tot, és que això és quan el servei d'autoritat s'agafa com a força per poder dominar un grup humà, és quan es trenca tot. Llavors l'autoritat es converteix en por, no es converteix en servei. I Jesús ens diu, el servei és més petit, quan es feu com aquestos, llavors seríeu entregueu el reine del cel. Perdó, eh?
Xavier, tu volies continuar comentant alguna cosa que poder,
bueno,
no?
És que és tan ric i té tantes vessants que des del que... És a dir, ara parlàvem de l'Església. L'Església del futur haurà de fer una seriosa reflexió sobre la seva proximitat amb el poder temporal. I despendre's de moltes rèmores de, igual que l'Església nosaltres també, o sigui, és inevitable que busquis la comoditat, que busquis l'autoritat, el reconeixement social, però és que tot això, abans parlàvem del patiment, i que és el patiment el que ens dona, el que ens obre la llum. Aquí passa el mateix. L'Església, en el moment en què va fer el pacte amb el poder temporal i es va incorporar a l'estatus mundà, a partir d'aleshores es va allunyar del que ens deia abans la lectura anterior. És el sofriment, és la necessitat, és la dificultat la que també t'ajuda a donar-te compte de que necessites l'ajuda de Déu.
Per això els diu, no sabeu què demaneu. Sí que la idea és aquesta. Una a la teva dreta, l'altra a la teva esquerra.
Però a veure, si algú té honor i poder, no està malament, sempre i quan ho posi al servei dels altres. No us sembla?
El poder i...
No, sí. Que se't pugi al cap i siguis el senyor dels senyors, no? O sí, què us sembla?
Pau ens ho diu, és el servei.
Claro.
Aviam, cadascú ha de jugar el seu paper. I la major part tenim un paper molt humil, el que quan ens parlen d'honor i poder, diguem que això ens queda una mica lluny. És evident que hi ha d'haver qui tingui honor i poder, els dirigents, les elites, polítiques, econòmiques, socials, religioses... I cadascuna ha de jugar el seu paper, però sense perdre de vista estem en planos diferents, el món temporal del món espiritual. Són planos diferents. No és el poder o l'autoritat dolenta per si mateixa. No fa gaire llegíem la lectura de lo difícil que era que un ric es salvés. El tema no és ric, pobre, sinó què en fas amb això.
Clar.
És a dir, si tu compagines això amb la fe que t'obliga respecte dels que t'envolten, respecte dels altres. És a dir, com has fet aquesta riquesa, com has exercit, com has arribat amb aquest poder. Hi ha d'haver algú que mani, això és evident. Ara, com arribes a manar i un cop manes, què fas amb això?
Clar, aquesta és la cosa, no? No hem de tenir por de tenir poder, valgui la redundància, sinó que és i honor, per descomptat, però que això no sigui la medalla que anem presentant pels carrers allà on som, com per fer-ne abús dels altres, de les situacions, del que m'afecta a mi, etcètera.
La ignorància també fa fer això, eh? Mireu què contesten els hebreus. Sí que podem. Jo puc. Per tant, com que puc, em veig valent i els diu sí, sí, però serà, ja veieu com acaben. La idea és aquesta. A vegades també el mateix afany d'arribar ens fa perdre tot l'entorn. I llavors és un gol que és unívoc.
Vigila el que demanes perquè igual t'ho concedeixen.
Aquí està la cosa. Aquí està la cosa.
Quin és el problema? Que l'experiència demostra que no és fàcil arribar al poder seguint els manaments de Jesús. I no és fàcil exercir el poder i mantenir-te ferm seguint les benaurances. Ja no parlo dels 10 manaments. Per mi, els 10 manaments és un... Bueno, ja en parlarem dels 10 manaments perquè em sembla que no li falta gaire. Però l'experiència demostra que l'un i l'altre és difícil compaginar-los. No dic que sigui impossible, no dic que no s'hagi de fer, però és difícil.
Bé, com que la conversa ha quedat a mitges, entenc, no, Xavier?
Ha quedat a mitges, sí.
Doncs si podeu venir diumenge vinent, us ho agraeixo. Si no, doncs ja en buscarem un altre...
Com a les sèries, continuarà.
Continuarà. Moltíssimes gràcies, mossèn Joan Fenosa.
Molt bé.
I moltes gràcies també a tu, Xavier Francino.
Gràcies a vosaltres per la paciència.
Gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet la conducció tècnica, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i com no, també a vostès, amics i amigues del programa, per la fidelitat diumenge rere diumenge. Som fidels aquí a la taula de l'Evangeli, en la sintonia de Ràdio Estel. A la direcció i presentació del programa està la Maria Marín, que és la que us parla. Ja saben que els esperem aquí diumenge vinent. I no hi faltin també si volen enviar-nos els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa, els hi agraïm. La nostra adreça electrònica és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Bon diumenge a tots i una abraçada. Adéu-siau.